música tranquil·la per rebre els tranquils tertulians, eh? Això quan està el micròfon, en aquest cas, obert, perquè quan està tancat, déu-n'hi-do els comentaris que fan i quan estan al locutori del món de les emissores internacionals de ràdio i televisió. En Santi Riera, periodista, bona nit, Santi.
Bona nit.
En Joaquim Fàbregas, un dels experts del món de les comunicacions via satèl·lit. Bona nit, Joaquim.
Hola, bona nit.
Poses les ulleres, no sé per sí. Què, si has de parlar
home,
per ràdio.
Home, per veure millor el micro.
Perquè el comparteix amb en Francisco Rubio, president d'honor de l'Associació de Radioescoltes de Barcelona, d'XB. Bona nit.
Bona nit.
I en comparteix micròfons perquè també tenim un altre col·laborador del nostre programa, com jo deia, no obria avui el nostre espai, en Jordi Puig, també un dels especialistes del món de la ràdio i la televisió via satèl·lit, que avui també s'afegeix a la tertúlia. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit.
Bueno, ja hem deixat enrere una mica tot aquest món de Sant Jordi, del tema de llibres. Heu comprat molts llibres aquesta setmana, llibres que tinguin a veure amb el món de la ràdio o altres gèneres, no gaire.
No, amb la ràdio encara no. Estem esperant algun.
Tu saps un que sortirà properament, no?
Sí, sembla ser que el mestre dels mestres, en Teodor Garriga, el gran radiofonista dels anys 30, no?, de Ràdio Associació, té previst publicar unes memòries. Crec que poden ser prou exitoses i prou interessants en referència a les seves vivències en el que es refereix a Ràdio Associació d'abans de la guerra.
Nosaltres, en Teodor Garriga, vam tenir l'ocasió de parlar-hi. Ja no sabria dir de memòria si va ser la passada temporada o l'anterior, però vaja, vam estar una hora recordant precisament molts aspectes històrics d'aquella època.
Aquest mes mateix li he fet un homenatge, en fi...
Nosaltres també tenim constància de que s'està preparant un llibre que alguna vegada també ho hem comentat de passada al voltant de la història de Ràdio Joventut, de l'emissora precisament des de la qual nosaltres estem transmetent, des de la Via Augusta de la ciutat de Barcelona, una emissora que va tenir una gran activitat creativa que gairebé la immensa majoria de persones d'una quinta que va més o menys des dels 50 gairebé fins als 30 i tants anys de grans professionals de l'actualitat es van formar a Ràdio Joventut, si és que feien Ràdio Barcelona, i molts dissabtes al matí contínuament va sortint Ràdio Joventut com una ràdio molt creativa, molt ben feta, amb grans professionals de l'època, no?
No, volia comentar que aquest llibre sortirà a la col·lecció Vaixells de Vapor que fa el Col·legi de Periodistes de Catalunya, que va preparar diversos temes relacionats amb mitjans de comunicació, i un dels que estan
a la llista, no?
A la llista és aquest.
Doncs mira, ja sabem una altra cosa. No teniu cap més novetat del món dels llibres?
Bueno, i últimament l'últim llibre que he pogut veure una mica el tema és la radiodifusió a Mallorca. La Ràdio Mallorca és un llibre molt interessant en català, també.
Matilde Delgado?
Sí, exactament. I és un llibre que penso interessant perquè llibres en català de la història de la ràdio
hi ha
molt pocs. I és difícil trobar llibres que parlin de la ràdio. En castellà hi ha pocs, però en català
sí,
encara
més. I a més, ha donat una cosa que també és interessant. La majoria de llibres d'història de la ràdio estan escrits per dones. Rosa Franquet, la catedràtica de la Universitat Autònoma de Barcelona, té la història de Ràdio Barcelona i de la Ràdio Catalunya en general. I la Matilde Delgado, també professora de la Universitat Autònoma de Barcelona a partir de la seva tesi doctoral, que ja sí, ens va venir la passada temporada. Ja veus que estem al dia nosaltres, eh? Abans que surtin els llibres, els protagonistes ho venen a explicar.
Ràdio Martorell també va venir. És un altre llibre que també va publicar amb el suport de la Caixa del Penedès.
Però aquest ja està editat. Doncs una altra recomanació, en aquest cas, la història de la Ràdio Mallorca, de la nostra bona amiga, la Matilde Delgado, que també doncs, és amiga del nostre programa i doncs, val la pena de tenir-ho present. Un altre últim apunt. Parlàvem ara en Canàries. Jo, Paco, recordava el fet de que la Laguna Tenerife era un punt molt important de lo que és l'estat espanyol pel que fa al món de la ràdio escolta, no? Perquè també s'ha de donar el mèrit a qui li correspon. Canàries va ser un dels primers indrets on van començar a sortir revistes divulgatives de ràdio escolta als anys 70.
Sí, va ser una època dels anys 70, perquè a l'any 74, 75, 76, que no existia cap club de ràdio escoltes a Espanya, i existien molts grups, però no hi havia un radioclub, diguéssim, que agrupés la gent, i hi havia la revista aquesta Receptor, i es deia l'Atlántico de X Club.
Atlántico de X Club, això sí que és història. Que, clar, estem al 98, estem parlant de ja fa més de 20 anys.
Uh-huh. Ja pràcticament 25 anys, des de que va començar aquesta revista, que va durar pràcticament fins al, sembla que 79, 80, i va desaparèixer.
Però això, que estem parlant justament d'aquesta vintena d'anys que aquesta publicació estava doncs, en activitat, i després altres indrets, com és el cas de Catalunya, de la ADXB, doncs ja va treure el seu Mundo de X, i va començar a haver-hi tota una també iniciativa de programes divulgatius, i també un aspecte interessant de recollir, i que nosaltres en el llibre que vam fer de l'altra ràdio els oïdors parlen de passada, recollim una mica l'activitat de lo que és la Ràdio Escolta a Catalunya, però també és un tema que a veure si algú s'animés de fer un llibre on es recollís també la història de...
És un tema maco perquè hi havia fins a pràcticament 8 o 10 programes que parlaven de la radioafició, de la Ràdio Escolta en Catalunya en aquests moments, quan hi havia també moltes, la sortida de les emissores lliures, d'aquí de Catalunya, sobretot de Barcelona, seria un munt de programes, i és una història que queda per recollir en llibre, jo penso.
Molt bé, doncs, com altres vegades li hem dit al Manel Sorribes, que si ens escolta li enviem una salutació ben cordial, ell també s'hauria d'animar a fer algun llibre, algun dels integrants del programa, tant de bo que s'animés a fer algun llibre, perquè el Manel Sorribes també coneix molt bé la història de moltes emissores que van existir a l'època del franquisme, molt petites, i a vegades doncs també aquesta història es perd i n'anem parlant pel programa, però clar, s'ho emporta el vent, no? Les nostres paraules són tan efímeres com justament el moment que vosaltres les escolteu i aquí s'acaben, no? I això és el problema del nostre mitjà de comunicació. Anem a parlar una miqueta, si us sembla, ja del món de la ràdio i la televisió internacional. Comencem pel món de la televisió i escoltem el primer registrament.
Esta es Telenoticias Martí, con la última información sobre Cuba y el mundo.
En el Tribunal Federal de Buenos Aires, un exalmirante argentino rehusó contestar preguntas sobre los desaparecidos durante la llamada Guerra Sucia.
Queda claríssim quina emissora de televisió hem pogut escoltar, no? A la televisió Martí.
Sí, bé, això va ser un dissabte al matí que em va trucar el company que tenia al costat, en Joaquim, i em va dir: Jordi, posa el canal Wallnet a 13 graus. Sí, efectivament, el poso, i pel... O sigui, això és la televisió Martí, però només se sentia el so. Pel costat dret d'àudio teníem aquest so, que suposo que devia ser un error de commutació a algun lloc, però...
Això podríem dir, per tant, Joaquim i Jordi, que seria l'equivalent del DX de l'ona curta, buscar un senyal distant i desconegut, seria això. És a dir, el món dels satèl·lits...
Una errada de commutació,
sí,
de canal.
Una errada d'unes quantes hores.
No havia de sortir el so de la televisió Martí, però en canvi doncs estava present a través d'un d'aquests canals, en concret, de quin satèl·lit?
De Eutelsat a 13 graus, un single channel pel carrer.
Però no podies veure l'imatge.
No, més era el so.
Recordar, Santi, potser això de la televisió Martí, que ve d'una emissora de ràdio, Ràdio Martí, ni que els oïdors del programa tenien una molt bona cultura audiovisual, però per si de cas algú no conegués el que és, expliquem de què es tracta.
El govern dels Estats Units, BOA, Ràdio Martí, tot és el mateix. El problema de la televisió Martí és que amb aquest so em sembla que a Cuba no l'escolten, aquesta emissora, perquè els problemes que ha tingut sempre la televisió Martí per arribar a Cuba han sigut molt importants. Diferents els problemes de Ràdio Martí, que s'escolta molt a Cuba, en canvi...
La televisió tenia molta dificultat d'entrar, no?
La televisió tenia molta dificultat d'entrar per problemes tècnics, i suposo que el castrisme no deixava que entrés bé, no deixa que entri bé televisió Martí.
Perquè havien arribat a tenir l'antena amb un globo aerostàtic, una alçada molt alta, que nosaltres vam fer l'entrevista al director de televisió Martí fa molts anys. Escolta'm, aquí hem entrevistat gairebé a tothom, vull dir, ja no sé qui ens quedarà, però això ja són veterans, però van passar 4 dies, jo crec que vam donar mala sort en aquella ocasió, i el globo es va volar. El que no sé és ara en quin sistema de transmissió utilitzen, perquè televisió Martí, com diu en Santi Riera, entraria a Cuba per UHF.
Sí, em sembla que ho fan per UHF, el que no sé exactament amb què recolzen.
Si és i l'antena, d'alguna manera, és centrada directa. Com a mínim, al principi, operava d'aquesta manera.
A la punta de Florida, amb antenes direccionals cap a l'illa, però amb condicions, com dius tu, doncs molt precàries.
Molt precàries, molt diferent del tema de la ràdio.
Però, després d'escoltar aquesta entrada d'un informatiu de Telemartí, en Jordi Puig va poder seguir escoltant més coses.
¿Qué tal y bienvenidos a esta edición de su revista femenina? Yo soy Mariana Rodríguez.